Radin Radio. Passen 6 minuts de les 10.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Obrim la segona hora d'aquest Penedès en xarxa d'avui dimarts 2 de novembre parlant dels bons que han fet des del Vendrell per tal d'incentivar el comerç de la capital del Baix Penedès. Per això tornem a Domenys Ràdio. Lourdes Meronyó, qui t'acompanya?
Bones de nou, Sílvia. Qui m'acompanya és el Rubén Gràcia, regidor de Comerç de l'Ajuntament del Vendrell. Molt bon dia, Rubén, com estàs?
Bon dia. De nou, com estem?
Bé, doncs, comentàvem aquesta campanya de bons que ja et van tenir el mes de maig, que ens ho explicaves. Vols fer una mica de recopilatori del que es va presentar del projecte?
Sí, en aquest cas era una campanya per dinamitzar encara més el comerç local, una campanya per dotar d'eines als comerços perquè puguin rentabilitzar encara molt més dinamitzar encara més les compres per part dels usuaris, i que l'Ajuntament del Vendrell destinava 118.000 euros per aquesta campanya. En aquest cas, 18.000 euros era per el tema de la preparació, de l'aplicatiu, de la plana web, que aquesta part la feia la Càmera de Comerç de Tarragona, que des del primer moment s'ha implicat i ha participat, i la resta de diners, en aquest cas els 100.000 euros, anaven destinats a bons que es podien descarregar. En aquest cas eren bons de 10 euros i que cada usuari es podia descarregar un màxim de 4 durant un període de temps que després més endavant us aniré discursant. I aquest bo de 10 euros el podies fer servir en una compra de mínim de 30 euros. Per tant, diguem que la persona que feia servir aquest bon es gastava 30 i podia fer servir el bon, per tant la compra li sortia per 20.
De fet, es presentava el mes de maig, com comentava al principi, es dotava aquesta partida al ple del mes de juny, si no recordo malament, i fins aquesta setmana passada no és quan ja s'ha començat aquesta campanya de bons, oi?
Sí, en aquest cas, el que es va presentar la setmana passada, el passat dia 26, és justament la formalització ja, la creació amb dates finals per tirar endavant aquesta campanya. Una campanya que justament avui, dia 2, comença el que és la captació i registre dels diferents establiments que vulguin formar part d'aquesta campanya. Hem de tindre en compte que encara que hi participa el CIT, que sempre, a nivell comercial, el CIT sempre ha estat d'allà davant i sense cap tipus de problema s'ha presentat per tirar endavant campanyes que dinamitzin a tot el comerç del Vendrell, no només als seus adherits, sinó a tot el comerç. Llavors, des del dia 2 comença aquesta captació i registre dels establiments, com he dit, obert a tot el comerç del Vendrell, i que a partir del dia 12 de novembre fins al 30 de novembre hi haurà aquesta campanya de bons on els usuaris, qualsevol persona, pugui descarregar-se aquests bons, un màxim de 4 bons de 10 euros, per tant un màxim de 40 euros, per poder consumir dintre dels establiments del Vendrell. Remarco molt clar que no és només una descàrrega de bons per la gent del Vendrell, és una descàrrega de bons per tothom que vingui al Vendrell i vulgui comprar del nostre comerç local, però sí que és veritat que només podrà fer-ho en aquests comerços que estiguin adherits.
De fet, una de les teves lluites, ho hem parlat en diferents entrevistes que t'hem fet, Rubén, és dinamitzar aquest comerç, serveis i hostaleria local, que malauradament, a causa de la pandèmia, ha fet que es posés molt més en marxa, no? Perquè ja ho teníeu en ment,
sí,
aquest tema.
Correcte, ja, doncs sí, ja teníem previst tirar endavant diferents campanyes a nivell de comerç, com era normal, i la situació pandèmica va fer que aquestes situacions potser canviessin per orientar-ho més en ajudes directes, com va treure l'Ajuntament, les diferents ajudes directes per als diferents comerços del Vendrell, però a part teníem que anar fent altres accions i és el que hem anat fent. Per exemple, quan vam presentar el Marketplace per poder fer les compres via online a través de la plana a prop al vendrell.com per tirar, doncs això, per comprar el comerç del Vendrell que t'ho portin a casa, o com és el cas d'aquesta campanya de bons que tirarem a partir del mes de novembre, entre altres campanyes que sempre l'Ajuntament ha estat implicat en campanyes de Nadal o d'èpoques on el comerç ha necessitat aquest impuls per tirar endavant.
En total, la campanya disposa de 118.000 euros, que era el que comentaves abans, però sí que es diferencien entre... És a dir, no són totalment els 118.000 euros de cara als bons, no?
Els bons són 100.000. Els 18.000 restants són per tirar endavant el que són els diferents gastos que pugui generar aquesta campanya, com pot ser la contractació de l'aplicatiu o diferents publicitats, etc., que puguin sortir de gastos que puguin sortir en tirant de la campanya. El que són bons seran 100.000 euros que es podran descarregar amb bons de 10 euros.
Aquests bons no només són pels comerços, sinó també per restaurants, entenc.
Sí, en aquest cas sí. La campanya és de bons per la dinamització del comerç, serveis i hostaleria local. En teoria està obert a tot tipus de comerç del Vendrell. Recordem també, com he dit abans, que són aquells comerços, serveis o hostaleria que s'adhereixin a aquesta campanya. Només aquells comerços que no vulguin, doncs no podrà, diguem, l'usuari no podrà fer servir aquests bons en aquests establiments. Confiem i esperem que aquesta campanya arribi. Ja farem una campanya molt de captació, d'explicació, de formació a tots els comerços perquè tots s'animin a participar d'aquesta campanya en si. També tenim, això també hem incorporat a la Cambra de Comerç en aquest sentit, no? Perquè una de les dificultats o problemes o problemàtiques que pot tindre el comerç és dir, sí, vale, jo abono, m'agafo aquest bon, però després qui em dona a mi aquesta quantitat de diners que no he generat jo, no? Que pues, la Cambra de Comerç el que ens ajuda és accelerar aquest pagament, en aquest cas, si aquest establiment pues, s'adhereix a la campanya i suposa una xifra de negoci, ara me la invento, no? Pues, de 200, 300 euros, sap que la Cambra de Comerç garanteix que aquest pagament d'aquests 300 euros serà gairebé immediat. Aquesta, per això dic, aquí hi ha una captació, una informació, una formació de tots els comerços, no explicaran en què consisteix, com què ha de fer el comerç un cop rebi el bo, com aquest bo després l'ha de fer o ensenyar a la Cambra de Comerç per demostrar que ha sigut rebut. Sempre anirà acompanyat el tiquet de la compra que s'ha realitzat amb el bo en si, perquè la Cambra pugui constatar-ho i d'aquesta manera poder abonar la quantitat que rep el comerç. Sí, en aquest cas, la Cambra ens ajuda a donar encara molt més facilitats i molt més rapidesa al comerç perquè així s'animi i participi d'aquesta campanya, es pugui adherir.
Perquè entenc que al comerç no li costa res adherir-se a aquesta campanya.
No, al comerç no li costa cap tipus de diners que adhereixi a aquesta campanya. Sí que al comerç li implica temps d'implicació en el sentit de que aquell comerç que dinamitzi molt les seves xarxes, que dinamitzi molt a nivell publicitari aquesta campanya, pues, es pot garantir potser que l'usuari li arribi abans i que l'usuari vagi més dirigit a aquest comerç. Sí, és aquesta implicació del comerç de cara a tirar endavant la campanya dels bons per incentivar les ventes en si del seu propi establiment.
Pel que fa a aquest aplicatiu, que és on es podran descarregar els bons, entenc que encara no està disponible per la ciutadania, sinó que serà a partir del 12, que deies?
Correcte. Diguem, per donar-te certes dates, del 25 d'octubre, o sigui, des del 25 d'octubre ja al 30 d'octubre ja es van començar a preparar els treballs per reparar aquesta web, per tant, ja aquests treballs es van fer, per donar-te una mica el calendari de com va anar la cosa. Del 2 de novembre, per tant, des d'avui fins al 12 de novembre es farà tota aquesta campanya de captació i registre dels establiments, on inclou aquesta petita formació, una formació que s'encarregarà la Cambra de Comerç de Tarragona de donar als diferents establiments. I a partir del 12 ja comença el que és la descàrrega dels bons. No vol dir que a partir del 12 els establiments no es puguin adherir, ni molt menys. sinó que a vegades saps que arribes tard o no t'has entrat i tal, t'enteres un cop comença la campanya, doncs el comerç en si, si a partir del dia 13 de novembre es pot cederir, pots cederir-te en aquest aspecte per poder també disfrutar d'aquest benefici a partir del bo. Uh-huh. El que és a l'usuari sí que ens implica des del 12 al 30 de novembre. És a dir, per DNI, en teoria, pots descarregar-te 4 bons, per tant, un total de 40 euros, i són 4... Sí, són uns bons que caduquen. Què vol dir? Que tu els descarregues, sí que la campanya dura del 12 al 30, però els bons des del que es carregues tenen una caducitat de 7 dies. Què vol dir? Que si en aquests 7 dies no has fet servir aquests bons, tornen al circuit per poder, doncs, donar l'oportunitat a una altra persona a poder-se descarregar aquests bons i sí que implicar-lo en la campanya aquesta de descomptes.
I, per tant, si tu l'has deixat perdre d'alguna manera, no et podries tornar-te a descarregar un altre, encara que no l'hagis utilitzat. D'acord. És a dir, són nominatius.
En el cas que tu descarreguis els 4, donem pel fet que tu com a DNI vols fer servir aquests 4. En el cas d'aquests 4 no el facis servir, doncs aquest que no has fet servir pots tornar al circuit perquè el pugui descarregar un altre usuari. Són acumulatius, però vull dir, no cal que facis una compra de 30, 30 i 30, sinó que pots fer una compra de 120 euros, per exemple, i sabem que una compra mínima de 120 euros et permet aplicar el descompte dels 40 euros dels 4 bons que t'has descarregat anteriorment. Uh-huh. T'ho dic, si fem càlculs, calculem una xifra de negoci d'uns 300.000 euros i esgotem el que són els 100.000 euros dedicats a aquesta campanya.
Clar, perquè això incentivarà molt més el comerç, perquè sí, potser em vull gastar 10 euros, però ja que tinc aquests 30 euros de compra mínima, aprofito, no? Seria una mica...
Esperem que sí, que si és una campanya... Bueno, podríem interpretar com unes rebaixes, no? Allò de dir, vinga, va, pues, les rebaixes no deixa de ser un reclam per sortir i comprar, i sé que tens intenció de comprar-te una quantitat, però ja que estàs allà, sempre encastes una miqueta més, no? I això és el que ajuda i dinamitza el que és l'economia del comerç local. I això no deixa de ser una campanya per això, incentivar, animar les persones a sortir, de dir, mira, va, pues, en lloc de gastar-me 50, sé que aquesta compra de 50 en realitat em surt per 40. Clar. Bueno, ja és un petit incentiu que fa que et gastis una miqueta més, o aquesta és la intenció. Penseu que tot el benefici és per a l'establiment i per a l'establiment local del Vendrell. Mm-hmm.
Perquè fins
I un benefici també per l'usuari.
Sí, perdona. Perquè fins al dia 30 de novembre té alguna cosa a veure amb la campanya de Nadal, potser?
Bueno, en principi aquestes campanyes de bons no convé allargar-les massa, tampoc, perquè si no es perd la iniciativa, el dinamisme de la intenció de la campanya. La intenció de la campanya és incentivar durant un període a sortir a comprar. I, sincerament, hem d'intentar potenciar o dinamitzar la compra o per part de l'usuari en totes les èpoques de l'any. No centralitzar-ho només en campanyes que potser ja estan més marcades en el calendari i que sí que les tenim més marcades per sortir i fer el gasto, en aquest cas. Si utilitzem una data que no sigui dintre d'una temporada o alta, doncs també dinamitzem durant aquell, dintre del calendari, el que són mesos que potser no tenim costum de sortir. És un incentiu més per obligar la gent, perquè en aquest cas és incentivar la gent, millor dit, a sortir en diferents èpoques de l'any sense que tindrà que sortir d'una època marcada.
Uh-huh. Abans, quan parlaves de la Cambra de Comerç, m'imagino que un dels respectes que pot tenir els comerços seria aquesta burocràcia, no?, que estem acostumats amb els ajuntaments i que potser els fes alguna mena de neguit, no? Aquí sí que ho recolzarà molt, no?
Sí, llavors la Cambra de Comerç ens ajuda a això, a intentar eliminar aquest neguit. Sabem que a nivell municipal o el que és una administració pública, com pot ser un ajuntament, la burocràcia sempre és una cosa que acostuma a ser lenta, o molt lenta. Llavors, en aquest cas, el fet que sigui la Cambra de Comerç ajuda que tot això sigui molt més àgil i molt més ràpid. I això és un benefici tant com pel comerç com per l'usuari.
Uh-huh. Fa un mes o així, aproximadament, veia precisament la campanya de bons que s'havia fet a Tarragona. Podríem dir que l'heu superat, no?
Bueno, no sé si l'hem superat o no. La intenció és centrar-nos en la nostra campanya, que la nostra campanya guanyi amb aquesta intenció, tiri, triomfi en el sentit de que esgotem els 100.000 euros. Aquest és el gran triomf que esperem, que aquests 100.000 euros que destinem a la campanya s'esgotin. Això vol dir que ha tingut molt bona resposta i això ens potser ens dona a pensar que és una campanya que ha vingut a quedar-se, que també és important, no? I si veiem que aquesta campanya té èxit, per què no continuar-la? I ser una incentivació més pel comerç del Vendrell i una dinamització encara més gran. Però en principi és això, la nostra pauta és que aquests 100.000 s'esgotin i que així el comerç es vegi beneficiat en aquest aspecte.
En cas que s'esgotin, us plantejaríeu tornar a fer-la en un altre moment, doncs, que sigui bo pel comerç?
I tant. Tota acció que sigui positiva pel comerç, si funciona, s'ha de repetir. Uh-huh. Que no es quedi només en una única campanya, no. Uh-huh. Per què no l'hem de repetir el 22 si aquesta tira endavant? En aquest cas, i per què no podem destinar-hi més recursos? Tot depèn, no?, de la situació, etc. Però si una cosa funciona i veiem que la gent respon i que el comerç també respon a aquest aspecte, es podria quedar. Uh-huh. Per què no?
Si et sembla, anem a fer una mica de repàs d'aquest marketplace, de com ha anat. De moment, quins inputs teniu, Rubén?
Bueno, sí que, per exemple, les últimes dades que tenia, potser dels que 45 comerços que estiven adherits al nostre marketplace, de les diferents compres podien haver implicat a més del 50%. Per tant, la resposta ha sigut positiva en aquest aspecte. Potser sí que les compres, no hi ha gran quantitat de compres, però les petites compres que hi ha, o les compres que hi ha, impliquen a molt comerç, que també és la intenció que teníem en aquesta, que les compres impliquessin a molts comerços. Per això sempre vam impulsar moltíssim aquest marketplace, que la part important era el mercat, i que a partir d'aquí anessin sumant la resta de comerços per donar una gran varietat de productes a l'usuari. I de moment està responent de manera correcta.
Uh-huh. I a banda, un altre dels projectes amb els que us havíeu posat era el de Barris Antics en Projectes, que va tenir lloc durant el mes de juny. I què tal ha anat? Quina valoració en feu?
La campanya de Compra i Descobreix Catalunya?
Sí, correcte.
La veritat és que va tindre un èxit, per mi, inesperat. O sigui, era una gran campanya, però és una campanya que ha anat creixent. Hem rebut molta implicació de tots els comerços, perquè recordem que aquesta campanya, amb els seus inicis, està orientada només a aquells comerços que estaven en la zona dels Barris Antics. I aquestes últimes edicions va ser obrir la campanya a tot comerç del municipi i vam tindre molt bona resposta per part de comerços del centre, que estàvem molt referenciats, comerços del Tancat, comerços del Francàs, de Comaruga, de Sant Salvador, que també s'han sumat. Potser la campanya, no aquesta última, l'anterior, el tema dels comerços de la zona de les platges vam tindre menys implicació per la temporada en la que es feia, però en aquesta última hem pogut comptar molt amb ells i cada any anem sumant i ens ha arribat inputs que volen més municipis de Catalunya i volen formar part d'aquesta campanya. Això ens ajuda a fer-la encara més forta i si veuen els comerços, que molts municipis de Catalunya, estan implicats, el comerç també s'anima i vol encara participar-hi més. Aquest, crec que el mes de setembre vam acollir els guanyadors dels diferents municipis d'aquest any, però de l'última campanya anterior, que per la situació pandèmica no ho vam poder fer, llavors vam trobar dos dies, i vaig tenir la sort de poder estar amb ells, parlar, per descobrir una miqueta quines eren les sensacions de què li semblava al nostre municipi, i la veritat és que els inputs que m'han arribat van ser superbé, que sorprenien molt del territori, no l'acabaven de conèixer, i que s'havia sorprès moltíssim la bellesa que tenim aquí al Vendrell, a tots els nivells, i animats a participar. Vull dir que ara crec que el que hem d'aconseguir és que grans administracions, que poden ser diputacions de tot el territori, s'impliquin. Ara tenim Tarragona, de Barcelona vol implicar-se molt de cara a la campanya que ve, pues aconseguir que altres diputacions, com la Girona de Tarragona, també estiguin implicades i anar sumant. Jo crec que si les diputacions estan, aconseguirem un número més alt de municipis que hi participin, i això encara ens farà més grans i podrà dinamitzar, pues, això que volem, no? Descobrir el territori i, com no, dinamitzar el comerç, perquè una altra intenció, no oblidem que és una campanya comercial que pretén això, no? Donar a conèixer el que és el nostre municipi, però també dinamitzar aquest comerç local que aquesta pandèmia ho ha passat tan malament. Uh-huh. I ho faig així molt perquè el Vendrell sempre ha sigut coordinador d'aquesta campanya.
Sí. No,
Per això estem molt a sobre i treballem molt fort. En aquest cas, el departament que s'encarrega s'implica moltíssim, fa la captació dels negocis, però a peu de carrer, o sigui, surt, entra, explica, campanya, adhereix. Hem aconseguit, sembla que eren més de 300 comerços adherits a aquesta última campanya, per tant, és un bon número per al comerç del Vendrell. I això també s'aconsegueix perquè hi ha gent darrere que hi treballa i que creu en aquesta campanya, i com a coordinadors no podia ser d'una altra manera.
Per finalitzar, a nivell de pressupostos 2022, teniu alguna cosa pensada que es pugui dir, encara que no hagi sortit, o encara és hora per parlar-ne d'això?
Jo crec que el tema pressupost no hi penso gaire mai, amb els diners. Penso més en què fer. No? Vinga, va, proposem què fer. Després ja ens ajustarem a les partides pressupostàries que estiguin assignades, o ja farem els esforços que calgui. Però em centro més en el sentit de parlar molt amb els comerços, amb el CIS, en aquest cas, que representa un gran número, amb els diferents comerços, i dir, ei, què fem? Com ho volem fer? Anem endavant. Llavors, després ens ajustem. Però sí, estem pensant en diferents novetats. La més propera és la que s'acosta, la de Nadal, però de cara a l'any que ve, intentar també implicar molt el que són a Sant Salvador, Francàs, Comaruga, que portar ja coses perquè també disfrutin i la gent disfruti del comerç d'allà, etc. I sí, coses noves o novetats, o potser coses que ja fem actualment, però amb un format diferent, que també a vegades un canvi és interessant per tirar endavant noves campanyes.
Això sí que en els comptes d'aquest 2022 sí que es mantenen aquesta línia d'ajuts de 150.000 euros per als autònoms i les pimes, no?
Sí, en aquest cas sí, aquesta és l'ajuda, el que és el conveni, aquesta col·laboració que tenim amb TIC continua, però sempre intentem anar més. No es limitem només amb el que ja ha marcat, que sempre és important, sinó que intentem anar més, perquè creiem que, jo en aquest cas crec que mai és suficient. Sempre hem de fer alguna cosa més per a aquest comerç de proximitat, aquest comerç local, que ells sempre estan allà, i crec que nosaltres com a administració tenim l'obligació d'estar amb ells.
Doncs sí, la veritat és que han passat un any i mig dur, encara no sabem com acabaran el tema de restriccions, ja que deien que potser tornaven a pujar i són moments que ho estan passant una mica complicat. Però bueno, esperem que doncs, esteu fent molt bones campanyes des de l'Ajuntament del Vendrell, des de la teva regidoria en concret, i res, a seguir així. I com sempre, moltíssimes gràcies, Rubén, per estar avui al Penedès en Xarxa i per haver-nos explicat aquesta campanya de bons, i també per fer-ne aquesta petita valoració d'altres campanyes que heu fet per dinamitzar el comerç del Vendrell.
Ja saps que sempre és un plaer estar amb altres.
Una abraçada, Rubén.
Igualment.
Found the street of the house in which she stayed. And my story's full, every name on every page. Cause I read to my you for enough of me.
Arribarem a 11:15 i a la cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès amb una novetat musical. És aquest Just For Me de Pink Panther. I'm obsessed with you in a way I can't believe. When you wipe your tears, do you wipe them just for me? You like them just for me, 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 me. I'm pleading on my knees, 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 knees. It's your touch that I need, 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 need. I spotted you today, I was in my car. I wanted to come and see you from afar. If you turned around and saw me, I would die. I pretend it was a person driving by. Wrote you a song, do you wanna hear it now? They bring your friends along to form a crowd. Cause I need to prove I wrote it just for you. What's the need for them when it could be just us two? I'm obsessed with you in a way I can't believe. When you wipe your tears, do you wipe them just for me? Do you wipe them just for me? I'm pleading on my knees, 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 knees. It's your touch that I need, 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 need.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15. Us oferim un breu repàs a l'actualitat penedesenca. Comencem parlant-vos dels pressupostos participatius a Castellví de la Marca. Fins al 12 de novembre, les veïnes i veïns empadronats al municipi de Castellví de la Marca, majors de 16 anys, podran decidir quines accions s'inclouran als pressupostos del 2022. El procés participatiu es realitzarà a través de la plataforma Decidim, una plataforma web per la creació i gestió de processos i espais de participació ciutadana a través de la Diputació de Barcelona. En aquest cas, el veïnat podrà decidir quines tres accions de les 14 que es proposen s'inclouen al pressupost pel 2022. Inclou projectes per garantir els drets digitals, la neteja de boscos, el suport a l'enoturisme local, lectors de matrícules en accés als nuclis, promoció del turisme esportiu, mobiliari urbà, parcs infantils, reforç al servei integral d'atenció al domicili, servei de recollides d'aigües residuals en nuclis i masies sense clavegueram, més activitats per joves i gent gran, incrementar les activitats relacionades amb la cultura segura, diversificar l'escola esportiva municipal, la instal·lació d'enllumenat LED a l'escola i a la llar d'infants i la creació d'un circuit escolar en l'accés a la llar d'infants i a l'escola. Tornen els bons de descompte al comerç local de Calafell. L'Ajuntament destina 200.000 euros a la segona edició d'aquesta campanya. L'Ajuntament de Calafell ha aprovat la realització d'una nova campanya de bons de descompte al comerç local de proximitat i destinarà 200.000 euros, una xifra novament per sobre de la d'altres municipis més grans, que es convertiran en una injecció econòmica del triple d'aquest import per al sector que ha patit molt durant la pandèmia. Els bons seran per un import de 10 euros cadascun i podran usar-se en compres a partir de 30 euros. Cada persona podrà aconseguir un màxim de 6 bons, la qual cosa significa descomptes fins a 60 euros. És a dir, per als usuaris la mecànica serà idèntica. Properament s'informarà des d'on podran descarregar-se els bons. S'introdueixen un parell de novetats en el cas dels establiments. Una és que hi haurà un topall de 20.000 euros per establiment per tal que aquests ajuts quedin més repartits. L'altra és que es fomentaran les compres amb bons que es facin mitjançant el portal de comerç electrònic local Calafell a casa. Sant Sadurní flexibilitza el sistema de reserva a la zona esportiva. El Servei d'Esports de l'Ajuntament de Sant Sadurní anuncia canvis en el sistema d'accés a la piscina i a la sala de musculació a partir d'aquesta setmana, després de la relaxació de les mesures sanitàries i l'ampliació dels aforaments. Des d'avui no s'haurà de fer reserva prèvia per accedir a la zona aquàtica de les instal·lacions. Regularment el servei oferirà informació sobre l'ocupació dels carrils de natació i dels vasos per tal que les persones usuàries puguin consultar l'aforament. En el cas de la sala de musculació, sí, es mantindrà la reserva horària, però en franges d'una hora que podran ampliar-se sempre que hi hagi places lliures. Aquestes mesures es mantindran fins a finals d'any. I acabem explicant-vos que el vilafranquí Jaume Baltà presenta la nova versió del llibre sobre els 50 penedesencs destacats del món científic i tecnològic. Baltà ha presentat al Consell Comarcal de l'Alt Penedès la versió renovada del seu llibre dedicat als 50 personatges penedesencs que han destacat en el món de la ciència i la tecnologia durant els darrers tres segles, des de finals del segle XVIII fins a principis del XXI. Es tracta de 50 grans tècnics i científics que en moltes ocasions no són prou coneguts pels mateixos penedesencs o que desconeixen que han nascut a la comarca. Baltà ha dut a terme una àmplia tasca de recerca d'informació sobre aquests personatges. Es tracta majoritàriament d'homes, però tal i com explicava el mateix autor el dia de la presentació, cal tenir present que el període d'estudi era dominat socialment pel sexe masculí.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 5 minuts i escaig de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Comencem setmana i més amb la nostra cita periòdica en l'ocupació i la formació. Avui parlant d'orientació. En primer lloc, però, comencem com sempre fent un cop d'ull a l'agenda amb la Mercè Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. Mercè, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Com tenim l'agenda? És inici de mes? No sé si es nota especialment.
Sí, podríem dir que sí. Tenim propostes imminents i d'altres no tant. Bueno, faré una mica una revisió així ràpida. Si us sembla, voy a ello.
I tant, explica.
Vinga, la primera proposta que faig fa referència a el que és formació TIC, de la qual se n'encarrega el punt TIC Vilafranca Virtual. És un servei dintre d'ocupació. I em refereixo concretament a dos cursos de preparació per a la prova d'acreditació ACTIC, a nivells bàsic i mitjà. Són dos cursos que formen part del catàleg de Diputació de Barcelona, que ofereix els serveis locals d'ocupació, i són dos cursos que han de començar la setmana vinent. Llavors, el curs de nivell bàsic, encara hi ha places, encara podríem encabir bastantes persones, i en el mitjà ja està bastant ple, però fem llista d'espera i també és interessant tenir opcions. Jo animo les persones a que facin aquest curs perquè dona una visió de com és la prova realment d'acreditació, que a vegades és bastant, entre cometes, temuda, no? Perquè el CET telemàtica té un funcionament una mica particular. I també en el marc del curs es pot fer, hi ha una plataforma per a fer simulació de la prova pròpiament i penso que ajuda moltíssim per després acreditar.
Parlem de competències digitals, oi?
De competències digitals, sí, el que és la plataforma ACTIC de la Generalitat de Catalunya.
Quan pot ser útil aquest certificat? Parlem bàsicament de l'administració o s'ha anat estenent més?
No, és útil a tot arreu, en tots els contextos. L'administració claríssimament sí, si has de optar a oposicions, en ofertes que van sorgint, sempre apareix la temàtica de l'ACTIC perquè et dona puntuació addicional i bé. Si vas a fer una entrevista de treball en el marc de recursos humans, igualment si fixen en el currículum si tens o no aquesta acreditació, per tant, és el que us comento, jo animo a que les persones se la treguin, l'acreditació.
I val la pena ara aprofitar els cursets, no? Perquè no n'hi ha
sí,
sempre.
Sí, bueno, els cursets són esporàdics i de tant en tant els oferim, però bueno, el poder acreditar, nosaltres des del servei ho fem de forma continuada, som centre col·laborador i així ho estem fent fa uns anys. Bé, a part d'aquesta formació específica en temàtica TIC, també m'agradaria fer-vos el recordatori de que també tenim oberta la possibilitat de preinscriure els cursos de formació professional per a l'ocupació, amb certificats de professionalitat. Tenim quatre temes, quatre àmbits, els quals es pot triar. Hi ha gestió administrativa a través del programa CEFET, simulació d'empresa, activitats auxiliars de magatzem, neteges de superfícies i mobiliari i operacions bàsiques de cuina. Val? Aquests cursos ja comencen a partir de l'any vinent, a partir de gener, per tant, tenim temps per fer la preinscripció, però ja és oberta perquè li interessi.
Un cop feta la preinscripció, hi ha una selecció, no?
Hi ha una selecció.
Hi ha una entrevista.
Aquests cursos encara estan pendents d'aprovació, però nosaltres ja hem començat a treballar per poder fer-ho amb un cert marge, tot el procés.
I aquest dimarts, Mercè, ens proposes centrar-nos en l'orientació.
Sí, en
és un instrument, una eina bàsica, vital,
eina
quan es busca feina, quan s'ajuda.
Del tot, absolutament. Des del Servei d'Ocupació ja sabeu que treballem principalment per a les persones en recerca de feina i, clar, un dels programes que oferim i que és central, és troncal, és el Servei d'Orientació, que efectivament necessiten aquestes persones per encaminar de forma correcta les seves passes cap a la inserció laboral.
Qui ens acompanya? Has portat dues expertes de la casa, oi?
He portat dues expertes, he portat a la Cristina Mata.
Hola, bon dia a tothom. Hola.
Bon dia, benvinguda.
I he portat a la Gemma Rodríguez.
Hola, bon dia.
Hola, Gemma.
Orientadores del servei.
Doncs comencem explicant qui pot fer-ne ús d'aquest servei d'orientació, a qui va adreçat, perquè potser hi ha persones que pensen que no està fet per ells, i m'agradaria començar per aquí, no? Deixant clar per qui pot servir.
Bé, el servei d'orientació, doncs, hi pot accedir qualsevol persona en edat laboral que se senti amb la necessitat d'un assessorament en la seva recerca de feina.
No té per què estar a l'atur? Pot estar actiu?
No, exacte, pot estar actiu, pot estar a l'atur, qualsevol modalitat. Llavors, qualsevol persona que tingui aquesta necessitat, doncs es pot dirigir al servei i fer aquesta sol·licitud d'orientació. Llavors entenem que l'orientació és un acompanyament per identificar aquells punts forts que tens a nivell doncs, de perfil professional, com les teves àrees de millora, per tal de conèixer una miqueta quina és la teva situació davant del mercat de treball, d'acord amb el teu objectiu. I a partir d'aquí, doncs, que prenguin consciència del moment en el que està, en el punt en el que està, i poder prendre decisions que l'encaminin a això, a accedir a un lloc de treball.
Les persones que arriben al servei d'orientació venen dirigides des d'alguna altra entitat o des del SOC? O també n'hi ha que a títol personal busquen aquesta ajuda?
Sí, ho has dit molt bé. Tant a nivell d'iniciativa personal com perquè doncs, des d'un altre servei, ja sigui de l'Ajuntament o no, o extern, doncs se li proposi a la persona de participar en orientació, en un itinerari d'orientació.
La gran majoria deu venir derivades, no?, d'altres serveis?
No, la gran majoria.
No? Doncs mira, trenquem un tòpic,
sí,
no?
Sí, no és la gran majoria, no. I més des d'ara que es pot fer la sol·licitud online, des de la pròpia web de l'Ajuntament, doncs es pot fer la sol·licitud, perdó, de la web del Servei d'Ocupació. Però, bueno, jo crec que més o menys, o 50-50, o potser n'hi ha més d'iniciativa pròpia que de derivacions d'altres serveis.
Què ofereix el servei un cop arriba aquesta sol·licitud? Com s'entoma i quina ajuda podeu oferir?
En un principi, quan una persona fa una sol·licitud d'orientació, el que fem amb ella és una sessió individual per poder donar a conèixer què és el que oferim, vale? I detectem també doncs, quines necessitats té aquella persona. Llavors podem fer un itinerari amb sessions individuals, amb els que doncs, la persona usuària i l'orientadora doncs, estableixen un itinerari.
O sigui, Cristina, doncs, explica'ns això de l'itinerari, perquè és una mica argot vostre, argot tècnic, i potser els oients aniran una mica despistats. Què vol dir això d'establir un itinerari?
Establir un itinerari seria detectar quines són les necessitats a solventar i a escriure-les. És a dir, treballarem això pot ser el currículum, la carta de presentació, establir canals de recerca de feina. Doncs què és el que treballarem? Això és el que en diem itinerari. Doncs l'itinerari d'una persona és totes aquelles coses que s'ha pactat amb la seva orientadora que farà.
I que fareu plegades, no?
Correcte.
O que farà ella ajudada per l'orientadora.
Correcte. Llavors això ho podem fer a través de sessions individuals o bé a través de sessions individuals i també grupals. Fem petits grups on treballem diferents aspectes relacionats, tant poden ser amb aspectes tècnics de recerca de feina, el que deia, currículum, carta de presentació, els tipus d'entrevista, canals de recerca, com de desenvolupament d'aspectes més personals, com pot ser doncs, l'actitud, com pot ser la motivació, la comunicació, que tant una cosa com l'altra són igual d'importants. Ens trobem moltes empreses que ens diuen que el que més valoren d'una persona doncs, és la seva actitud, és la seva motivació, la seva predisposició.
Abans que els coneixements
fins i tot
propis.
Abans, sí, exacte, fins i tot abans d'això, de potser una formació concreta o una experiència concreta. Llavors creiem que és tan important doncs, treballar aspectes tècnics com aspectes més de, doncs, això, de caire més personal, no? De desenvolupament personal.
Quan pot durar aquest itinerari, aquest acompanyament?
Depèn. Depèn de les necessitats de la persona. Una persona que entra a orientació no ha de fer un número X de sessions individuals i un número X de sessions grupals. Depèn de les necessitats de la persona. Hi ha gent que potser doncs, té una necessitat molt concreta i potser amb dues sessions, tres sessions, en té suficient. Hi ha altres persones que estan en un altre moment i llavors doncs, el seu camí és més llarg i pot durar doncs, potser uns dos, tres mesos.
Sí. I cada persona que arriba té la seva orientadora?
Correcte, sí.
Sí, des del principi fins al final.
Sí, exacte.
Això és important, no? S'estableix una confiança...
Sí, 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 i és aquest acompanyament doncs, a la persona i saber en tot moment doncs, en quin punt està i quines són les possibilitats per continuar endavant.
Ens podríeu explicar algun cas, sense posar noms i cognoms, però per fer-nos una mica la idea d'aquesta teoria que ens explicava la Cristina a la pràctica, no? Algun acompanyament que estigueu fent ara, algun itinerari... per veure una miqueta com es concreta.
N'hi ha molts, podríem parlar de molts tipus d'itineraris, uns que han aconseguit feina al final, altres que han aconseguit insertar-se formativament, que això propiciarà doncs, que hi hagi una millora en la feina que està fent o potser en trobi una altra que li pugui interessar més. Podríem parlar de molts, però estàndard, diguem, potser, no? Que seria el que una miqueta...
Sí, la mitjana. Sí,
doncs podríem dir una persona pues, que arriba, fa una sessió primer
aquesta
individual...
Aquesta persona té feina o no? Que és el més habitual.
El més habitual és que no en tinguin de feina. Sí, això seria el
està
més habitual.
Està a l'atur, per tant.
Sí, exacte. Llavors es fa una primera entrevista i es pacten unes sessions grupals i unes sessions individuals. Podem fer també participació en formacions que fem des del servei, formacions que es fan fora del servei, i després unes pràctiques en empresa, per exemple, que és una de les coses que també oferim. I...
Sí, al final de l'itinerari hi ha sempre pràctiques o quan convé?
Sí, no són sempre. Són exacte, quan convé, quan és un plus per la persona i quan la persona ho vol, perquè són pràctiques no remunerades. Són 80 hores d'estada en empresa, en un àmbit professional que sigui de l'interès de la persona usuària i que faciliti el seu accés al mercat de treball, o sigui, que realment sigui un plus per ella. Són 80 hores de pràctiques en empresa, de l'àmbit que interessi,
Entenc que cada persona té un objectiu diferent, no?, l'acabar l'itinerari. L'ideal seria trobar feina, però suposo que hi ha altres opcions. Ara parlaves de formació...
Exacte, exacte. Hi pot haver una reorientació professional, una persona que ha fet una trajectòria doncs, això, laboral, però ha arribat a un punt en què doncs, té la necessitat de fer un canvi, doncs, també es pot donar aquesta situació, no? Que hem començat, hem iniciat un camí de canvi, que esperem que doni el seu fruit i que doncs, un cop passat doncs, potser l'esforç de fer una formació doncs, finalitzi amb un altre tipus de feina diferent. Sí.
I podríem establir un perfil d'aquests usuaris del servei d'orientació? Vull dir, predominen més les dones que els homes? Hi ha una edat concreta en què les dificultats de trobar feina fa que truquin a la porta...
Sí que és veritat que tenim una presència de més dones que es dirigeixen al servei d'orientació. Però, bueno, tampoc és exagerada, la diferència, podríem dir un 60-40, potser. Hi ha una miqueta més de dones que es dirigeixen a nosaltres. I les edats, sí que potser estem parlant d'edats per allà, sobre els 40. Dels 40 en amunt, vull dir. Vale. Joves també en tenim, però potser en tenim menys perquè estan més enfocats a formació, llavors i persones més grans, algunes en tenim, però majoritàriament potser entre els 40 potser i els 55, per exemple. Sí.
Teniu més demanda ara que hem deixat la pandèmia enrere i que tot s'està reactivant?
Sí, hi ha un volum important de gent que també està bé que ens coneguin com a servei que podem acompanyar en aquest procés. Que potser no ens coneixien abans, no ho sé, però sí que és veritat que hi ha un volum més important de gent que es dirigeix a nosaltres per demanar un servei d'orientació.
Parer vostre, quins beneficis té jugar aquesta carta de l'orientació, no? Accedir al servei?
Doncs mira, com a primer benefici, accedir a la borsa de treball de Xaloc, que és la borsa que nosaltres tenim amb les ofertes de feina, on la persona es pot apuntar directament a través de la web a les ofertes que li interessin. Després un altre benefici seria la millora del currículum, perquè és una eina molt important en la recerca de feina i a vegades no se li dona aquesta importància, no? I és important doncs, tant el format com la informació que posem, com està distribuït, no? És important tenir un bon currículum per poder començar a fer recerca de feina.
Com és un bon currículum ara, el 2021? Que molts oients s'ho preguntaran, no? Que el deuen tenir molt oblidat.
Doncs hi ha molts tipus. Nosaltres sempre l'assessorament que fem és segons l'àmbit en el que estan buscant feina i segons cada persona, no? Perquè pot ser un currículum online, pot ser un currículum en paper, pot ser a través d'aplicatius, no? Com el Canva o aquests que ara que es fan servir molt, que són formats molt visuals. Llavors, depèn de cada un, doncs fem un assessorament més personalitzat, veient també què li interessa a la persona, què està buscant, i llavors busquem una mica l'encaix, a veure quin és el currículum que millor li anirà a aquesta persona.
Però m'agrada sentir que els currículums en paper encara funcionen, sí. No ha passat a la història.
No, encara funcionen. Tot i que en moltes empreses o hi ha moltes ofertes que ja t'apuntes a través de la web. Llavors sí que et fa omplir el currículum a través de la web, però també et permet pujar el PDF o el currículum que tu tens fet en paper, diguem.
Per tant, recomaneu sempre tenir un bon currículum a punt, a mà. És una inversió, no?
Sí. Bueno, creiem que és bàsic. És una eina bàsica per començar a buscar feina. Perquè és on reculls la formació, la vida laboral, bueno, una mica tot el que has fet, i a partir d'allà doncs ja comences a treballar, no? Si vas a una entrevista, doncs comences a explicar una mica tot el que has fet i que puguin conèixer això, no? La teva experiència i la teva formació.
Jo t'he tallat perquè volia saber més coses del currículum. Estàvem amb els beneficis d'accedir a l'orientació.
Sí, doncs un altre benefici seria també conèixer les competències pròpies i com potenciar-les, no? Perquè a vegades tu tens unes competències però estàs buscant feina en un àmbit que potser et falta alguna cosa, no? Llavors, com complementar això que falta, no? Per exemple, si tu estàs buscant feina d'administratiu, doncs si fixeu en moltes ofertes demanen anglès. Doncs si tu no tens anglès, doncs potser seria un punt de dir, ostres, no? Potser que m'hi posi, no? Mirem on pots fer anglès, que, bueno, dic anglès com un exemple, però...
Sí, però encara es coixeja, no?, d'idiomes en aquest país.
Sí. I és això, doncs veure quines competències té la persona i què pot millorar per poder accedir al mercat laboral. Després la millora del perfil professional, això que deia la Cristina, no? A través de formació tant des d'orientació, des del servei o de la zona, com a través de pràctiques, o bueno, totes les accions que es puguin fer per millorar aquest perfil. Després també molt important conèixer com funcionen els processos de selecció, perquè a vegades, no, arribes a l'entrevista o bueno, processos de selecció poden ser molt diferents, i no saps com afrontar-ho, no? Llavors és molt important conèixer quins processos de selecció hi han i com afrontar-los.
En aquest sentit es pot practicar, no?
Sí. De fet, nosaltres, en una de les sessions grupals, fem simulació d'entrevistes, que tant poden ser individuals com grupals, amb dinàmiques de grup... Vull dir que ho treballem, tot això, també, perquè pensem que és molt important, si arribes a una entrevista o un procés de selecció, saber com passar aquell procés. Bueno, i en definitiva, aprendre a fer una recerca de feina més efectiva. No? És conèixer els canals de recerca de feina, les eines, bueno, una mica tot el que li servirà a aquesta persona per poder trobar feina.
Clar, ara mateix de canals n'hi ha molts, no? Et pots arribar a perdre o a dispersar.
Sí, nosaltres, bueno, quan fem assessorament, també mirem molt, depèn de l'àmbit, potser fa servir més uns canals que uns altres, o potser hi ha webs especialitzades en segons quin sector. Llavors, clar, depèn del que busca la persona, dels interessos que té, doncs també els hi recomanem uns canals o uns altres.
Heu parlat totes dues de formació, de la importància de la formació, i en aquest sentit, quina programació teniu prevista aquests darrers mesos de l'any?
Doncs mira, ara el mes de novembre, els dijous i divendres, tenim programades sessions grupals. Llavors, bueno, en tenim moltes, però per exemple, Una d'elles és on estan les ofertes, que aquesta sí que sempre té molt d'èxit, perquè...
Molt pràctica, no?
Sí, és molt pràctica i realment és el que moltes persones busquen, no? De, ostres, no sé on buscar, no?, ofertes. Després, un altre, per exemple, és tipus d'entrevistes, que també és molt interessant. Una que vam incorporar ara fa un temps és Mobilitza't per buscar feina, que és com buscar feina amb el mòbil, perquè també ens trobem que hi ha moltes persones que venen al servei que potser no tenen ordinador, no tenen accés a l'ordinador, en canvi amb el mòbil és molt més fàcil. Uh-huh. I, bueno, xarxes socials també, no?, tot el que és el LinkedIn, tot això. I, bueno, una mica això per posar alguns exemples, no?, per poder conèixer una mica el que fem.
I pregunta important, la del milió. Com es poden adreçar els interessats a aquest servei d'orientació del servei d'ocupació?
Doncs mira, des de la web del servei, a ocupació.vilafranca.org, hi ha un apartat que és servei a les persones, orientació, i des d'allà poden fer la sol·licitud online. I si no, també poden trucar al telèfon 660-955-510. I després hi ha l'opció del correu electrònic, que seria omt@vilafranca.org.
Molts canals, també, eh?
Sí.
Com més millor, en aquest sentit. I, Mercè, acabem fent un cop d'ull a les ofertes de feina.
Així és. Us porto tres ofertes destacades dintre del que seria la borsa de treball Xaló, que ha esmentat la Gemma. La primera d'elles fa referència a una oferta de comptable especialista en l'àrea fiscal per a una gestoria d'aquí de Vilafranca. Es requereix tenir grau en administració i direcció d'empresa o similar i una experiència mínima de 3 anys. S'ofereix contracte temporal, jornada completa, amb possibilitat de convertir-se en indefinit. La segona és una de pastisser oficial de segona, també per treballar aquí a Vilafranca, en la que cal tenir el grau mig o superior en pastisseria i o 2 anys d'experiència en el sector. S'ofereix un contracte a priori només d'un mes, però amb la possibilitat de convertir-se en indefinit també. I per últim, us porto un altre de tècnic o tècnica d'atenció sociosanitària i s'ofereix un contracte de 6 mesos amb possibilitat de convertir-se també en indefinit.
Recorda'ns el web on els trobarem.
El web on trobaran aquestes ofertes per poder-se inscriure és xaloc.diva.cat.
Moltes gràcies a totes tres. Bona setmana i fins aviat.
Igualment.
Moltes gràcies.